Comença la nova temporada de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. Aquest dilluns ha arrencat la nova temporada amb novetats a la programació, tot i que es manté el gruix de la graella. Entre els canvis, Maria Pagès conduirà la Casa de la Vila i Ona Vilà assumirà el més calent a l'Aigüera. Protecció Civil farà una prova a l'escala del sistema d'alertes als telèfons mòbils. Els telèfons de les comarques de Girona i la Catalunya Central rebran un missatge del sistema d'alertes de Protecció Civil. És alert. La prova es realitzarà aquest dimarts a les 10 del matí. Mor Joaquim Malé, que va ser jutge de pau de l'Escala des del 2011 fins al 2020. Aquest cap de setmana ha mort qui va ser jutge de pau de l'Escala, Joaquim Malé, un enamorat del municipi de Cinclaus i de Sant Martí d'Empúries. L'episodi de pluges ha deixat entre 25 i 30 mil·límetres a l'Escala entre la matinada i les 10 del matí de dissabte. A causa dels ruixats es van inundar un tram del passeig de Sant Martí d'Empúries i una intersecció del barri Rosalau. També es van suspendre algunes activitats del cap de setmana que encara no s'han reprogramat. En esports, el Futbol Club L'Escala és el nou líder del grup 5 de la Tercera Federació després de la victòria per 2-0 contra l'Europa B. El doblet de Sant Cujavi a la primera meitat ha enlairat l'equip. Des que l'equip competeix a tercera, els escalencs no havien guanyat els dos primers partits. I el temps, bonança per començar la setmana. Temps calmat, avui amb més sol i demà amb molts núvols baixos. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 15 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
L'espai radiofònic més Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on parlarem amb la Confraria de Pescadors de Tarragona per conèixer de primera mà perquè ara les barques d'arrossegament fan una veda, una aturada biològica que va començar la setmana passada. Després anirem fins a les costes del Maresme, concretament a Calella, que celebren la seva festa major i tenen una fira oberta al mar. Relacionarem mar i literatura baixant fins al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui sabent com va anar la primera Pilona Beach que es va celebrar a la platja llarga de Tarragona. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Quan a Tarragona és festa major, també ho és a una població de l'Alt Maresme. Sí, aquí és Santa Tecla, allà la festa és la festa de la Minerva. La població és Calella i no sols és festa major, també s'hi munta la fira de Calella i l'Alt Maresme. Enguany amb un nou concepte, una fira oberta al mar. Anem fins al Maresme amb l'Oriol ja a punt de festa, suposo.
Doncs, Marina, sí, aquest cap de setmana, si vinguessis per la zona del Maresme, t'hauries d'aturar a Calella, perquè a Calella hi ha festa major, hi ha la Fira de Calella, i avui en volem parlar, i ho volem parlar amb el regidor Josep Grima. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Doncs molt bé, la veritat és que avui aquí a la Ronda de Mar volem parlar d'aquesta fira, d'aquesta festa major, perquè hi ha un concepte d'aquesta fira que ens ha cridat l'atenció i... per aquí és per on volem començar. Aquest any, Fira de Calella porta, doncs, com un lema, podríem dir, que és una fira oberta al mar. Regidor, expliqui'ns aquest concepte.
Doncs mira, tot això ve per un concepte justament molt bàsic, i és que ens donava la sensació que la Fira de Calella, i també fins i tot la Festa Major, que ja sabeu que Fira i Festa Major van de la mà a la nostra ciutat, són uns dies de molta bogeria en aquesta ja recta final que estem fent, ens n'adonàvem que la Fira i la Festa Major donaven una mica l'esquena al mar. És a dir, que tapàvem una mica el mar, i per tant vam decidir estrenar un nou concepte per també, doncs, demostrar-nos que, escolta, la Fira i la Festa Major poden mirar el mar. I hem estrenat aquest concepte que veurà la seva llum aquest divendres amb la inauguració de la Fira, on el que pretenem justament és moure algunes peces, alguns elements, i introduir el mar com un dels elements protagonistes, perquè ho fem a primera línia de mar, ho fem a la balustrada del passeig Manuel Puigvert, no? I per tant, donar-li aquest concepte per nosaltres és molt important, i hi hauran coses com, per exemple, que hem canviat l'escenari d'ubicació perquè tothom pugui veure el mar, creant una zona chill-out, amb un espai únic, amb uns paraigües, amb uns puffs, amb uns sofàs, amb unes tauletes, perquè puguis fer el vermut, que és la nostra tradició, fer-la a la fira, doncs fer-ho també arran de mar, no? I per tant, amb aquestes vistes al mar que tenim de manera privilegiada, fins i tot, de fet, hi posem unes grades que podràs estar veient un espectacle i a la vegada també gaudint del mar, no? I per tant, li hem volgut donar aquest concepte d'una fira oberta al mar, i és un concepte que jo crec que ens anirà acompanyant al llarg de tot aquest temps, amb aquest canvi d'escenari, posant-lo al centre, en el mig del passeig, però que la gent tingui una vista espectacular del mar.
Regidor, ara mateix, doncs, ens estan escoltant a diversos punts de la geografia catalana. Aquí al Maresme, diguem-ne, que sabem perfectament si hi hem estat, doncs, què és la Fira de Calella, però ens escolten també, doncs, des de l'Empordà, des del Delta de l'Ebre, des de Tarragona, des del Garraf. Tota aquesta gent que ens pugui escoltar i que ara ens està sentint parlar de la Fira de Calella i que no sap ben bé de què ens estem referint, expliqui'ns, faci'ns-la visualitzar, la Fira de Calella, per qui no l'hagi vist mai.
Doncs mira, precisament la Fira de Calella és quelcom el que representa el mar. És una mostra del nostre territori, no? Una petita empremta del que deixa el nostre territori. Fa 44 anys, aquesta serà la 44a edició de la Fira de Calella a l'Almaresme, i enguany ho dediquem, fixi's quina paradoxa, en un lloc que precisament no hi ha mar. Per això l'obrim al mar, no? Que és les fires i festes de Lleida. Ens n'adonàvem que moltes vegades agafes un cotxe i que te'n vas fins a llocs lluny, fins i tot a altres països, a veure mercats de Nadal, fires gastronòmiques, t'expliquen tota una història, quan a Catalunya tenim unes fires i unes festes, tenim un producte català que és increïble, però no només un producte gastronòmic, sinó també un producte cultural. I això és el que nosaltres volem fer. Ens agermanem amb diferents fires d'arreu del territori, i concretament enguany amb fires i festes lleidatanes, Terres de Lleida, Pirineu i Aran, on ens portaran una mostra dels seus productes. Farem una cargolada, una cassola del tros, tot tastos de maridatges, xerrades, divulgació, la Fira de Titelles, tindrem la Fira Tàrrega. Per tant, tot un concepte de cultura popular, gastronomia i artesania de les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran, que ens acompanyaran en aquesta fira, i que serà una espècie de passeig, i així ho posem, diguem-ne, d'una manera una mica paradoxal, però sí que la nostra intenció és aquesta: quan arribis et trobaràs una barca dels pescadors de Calella, i que serà aquesta simulació a que fas un passeig en barca i visites el país, que el pots visitar com aquell qui diu de dalt a baix pel Mediterrani, doncs que el puguis visitar fins i tot amb les terres de Lleida.
Mm, la Fira de Calella, que sempre doncs, té aquest, diguem-ne, abans se'n deia país convidat, perquè doncs, hi havia un monogràfic de països de fora, i ara fa un temps doncs, que se centra en la cultura, en la tradició catalana, i combina, diguem-ne, aquest espai firal d'entitats de Calella, d'artesania també, de parades, de comerços, més doncs, un espai convidat, en aquest cas, aquest any, Lleida.
Exacte. Al final es tracta de treure una mica de pit i de sentir-nos orgullosos del país que vivim. I nosaltres tenim el lloc idoni, no? Tenim un passeig a mar, un passeig enorme, on hi ha més de 120 expositors que no només venen entitats, zones gastronòmiques que muntem tot en una zona gastronòmica amb restauració local, sinó que també hi volem dedicar bueno, aquest espai no, per explicar-nos a nosaltres mateixos que tenim un país extraordinari on fem coses extraordinàries. I és la manera de treure en pit i d'ensenyar-nos que, escolta, que no només som molt bona gent, sinó que, a més, fem coses molt maques i molt boniques. Per tant, aquesta és una oportunitat perfecta per això, on també hi haurà, evidentment, activitats per la canalla, amb un espai familiarium, on els tres primers dies hi ha unes activitats, el dilluns n'hi ha una altra, el dimarts n'hi haurà una altra. Anirem canviant durant els 5 dies que dura aquesta fira i que convidem a tothom a que vingui a gaudir, no només de la fira, sinó també gaudir del nostre paisatge i del nostre mar.
I tant, i vostè ho deia al principi, regidor, Calella, Fira i Festa Major van de la mà perquè comencen el mateix dia, acaben el mateix dia, van lligades, no s'entén una cosa sense l'altra. En aquest cas, l'Ajuntament de Calella, la ciutadania de Calella, viurà una Festa Major d'alçada. En aquest cas, no tan marítima, sinó d'alçada. Quin concepte és aquest?
Doncs aquest és un concepte que ens lligava molt bé aquest any, perquè enguany fem 100 anys de ciutat i volíem conceptualitzar una festa major d'alçada justament amb uns elements que són patrimoni de la nostra ciutat, patrimoni cultural de la nostra ciutat, com són els geganters. La colla de geganters enguany celebra els 90 anys dels gegants i per tant, necessitàvem tenir algun concepte que ens lligués i què millor que una festa major d'alçada. Per tant, estem extremadament contents d'aquesta festa major d'alçada, que el que ens representarà serà durant molts dies totes les activitats amb barraques a primera línia de mar, amb el piromusical que tindrem també a la mateixa platja i que enguany també estrenem, que és una aposta que fem, on hi haurà menys impacte sonor però més efectes visuals i lumínics. Per tant, bé, una festa major preparada amb aquesta alçada, amb aquesta nòria que muntarem de 35 metres, tot ens ve, vaja, ens ha vingut regalat aquest concepte, no?
Mm, i tant, no? De fet, una festa major de Calella que es distingeix per això, per la gran quantitat d'actes que hi ha, per la cultura tradicional, per la cultura popular que s'hi mostra, però també per espectacles que des del mateix dia del pregó doncs ja hi ha espectacles d'alçada i per unes barraques que també porten a la ciutat grups sempre punters del panorama català.
I tant, enguany tindrem Buós, tindrem Miqui Núñez, tindrem el tribut a l'Oresta de Van Gogh, tindrem la Monte Carlo, tindrem l'Orquestra Maribel, DJ Kazoo, vaja, en total 12 artistes que ens acompanyaran durant 4 nits de barraques, que ja les suarem, 4 nits de barraques en l'embalat, amb aquests concerts de gran format i que acompanyen molt, sobretot per aquesta gent jove, que al final també ens mereixem una mica de festa justament per la festa major, no? I per tant, fer una mica de festa també està bé. Enguany també estrenem un parc que muntarem a la plaça Lluís Gallard per tothom, no? Per tant, anar buscant tot d'activitats que al final, combinades amb la cultura popular sempre com a base de la nostra festa major, doncs sigui tota una festa, com dèiem, d'alçada.
Mm, i tant, i a més amb aquest embalat de barraques, vostè també ho deia, ben bé arran de mar, per tant, diguem-ne que els elements costaners, la platja, el fet d'estar a prop del mar, doncs és important per la ciutadania, és important per la ciutat, i ja molts esdeveniments, no només de festa major, sinó també de durant l'any, es munten arran de mar a Calella.
I tant, de fet, aquest, per exemple, n'és un. Ara hem acabat les nits de cinema a la platja, a la Festa Major Petita fem la tirada de l'art amb els pescadors. Calella està estretament vinculada amb el mar, amb les nostres barques, amb el nostre passat, i també és la millor manera d'aprendre per al futur, no? Jo sempre he pensat, i sóc d'aquells que quan mires una mica enrere entens moltes coses del que t'afrontes per al demà, no? I per tant, tenir aquesta vinculació amb aquesta fira que està al passeig, que toca, que coincideix amb la nostra festa major, que al final és el mateix concepte, voler-ho lligar tot, doncs és una combinació exclusiva per Calella i es transforma, no? I per tant, no només convidem a la gent de Calella, sinó que convidem a tota la resta de gent de tot el país que ens acompanyin i que ho facin amb el mateix orgull que nosaltres el fem d'estimar el que és la nostra ciutat i la nostra festa major, amb la seva cultura, amb la seva gastronomia, amb el seu concepte, però sobretot amb aquest mar, que per això en parlem avui, d'aquest mar, no?
I tant, i regidor, ens hem deixat un element molt mariner, molt marítim de Calella, molt simbòlic, surt a tot arreu, és el far de Calella, també, doncs, molt integrat a la vida social de la ciutat.
Sí, i de fet, és, jo sempre dic que és aquell element que ens guia una mica, no? Potser estic massa filosòfic avui, però és aquell element que ens guia una mica i en certa manera, el piromusical està una mica inspirat en aquest far, no? Buscar una música que ens condueixi amb una llum que ens dona i que al final també doncs, guia vaixells, guia mariners i a nosaltres també ens dona aquell bri d'esperança, no? I per tant, està estretament relacionat, està a barraques, jo sempre ho dic, està a l'embalat de la platja. Sortir un moment, treure el cap i veure com t'il·lumina el far quan surts d'un concert és un moment meravellós perquè l'embalat està a la pròpia sorra, no? De la platja, que és una operació que genera, doncs, una operativa molt complexa a l'hora de muntar-ho, no? I per tant estem molt contents per aquest factor, no? Perquè tot ens lliga per aquests esdeveniments de ciutat i com la gent els disfruta, no? Com la gent gaudeix d'aquests moments que són incomparables amb aquest far, com deies, que és l'element, jo diria que per excel·lència de la nostra ciutat.
I tant. Doncs, regidor Josep Grima, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a la Ram de Mar, per parlar-nos de la fira, de la festa major. Només una pregunta per acabar. M'ha parlat del...
Crec que li estem fent moltes dentetes a la gent, eh?
Crec que sí.
Jo ho estic intentant vendre molt bé, però és que realment val la pena, que la gent vingui.
Jo crec que se n'està sortint amb això de vendre-ho bé, regidor. Només li volia fer una pregunta. M'està parlant del piro musical, una novetat també d'aquest any. Qui posa la música? Ho fa Estopa també o no? A Calella.
No, aquí no. Aquí hem fet una selecció de cançons que justament representen, jo diria que tot un final d'estiu, és a dir, tota aquella gent que vulgui tancar l'estiu i dir va, l'última festa major, doncs vindrà aquí a rememorar tot l'estiu, però sobretot hem fet una selecció de cançons amb tot el que anirà sonant durant al llarg de tota la festa major. Per tant, serà un recull d'evidències d'aquesta festa major, d'aquesta Fira de Calella de l'Almaresme, però sobretot d'aquest estiu meravellós que hem passat i que ens esperançonem una mica a que el proper sigui encara millor.
Josep Grima, doncs, regidor de l'Ajuntament de Calella, moltíssimes gràcies per fer-nos aquestes dentetes amb la Fira i la Festa Major de Calella. Que vagi molt bé, que en puguin gaudir moltíssim, que el temps el respecti o no, perquè ha de ploure, és tradició, per tant, un dia o altre el xàfec l'ha de fer, però això no impedirà que es faci ni fira ni festa.
Exacte, aquí sempre, encara que plogui, encara que faci vent, aquí serem i us esperem a tots amb els braços oberts a la nostra ciutat per gaudir d'aquesta Festa Major, aquesta Fira, que de ben segur que us agradarà moltíssim. Moltíssimes gràcies a vosaltres també per deixar-nos explicar amb tanta passió el que significa per nosaltres això.
Doncs així serà, ens veurem per Calella. Moltes gràcies.
Gràcies.
Avui em canto una cançó. Avui m'abraço una cançó.
perquè el nostre món i les nostres costums les vivim arran de mar.
I ara fem parada al Delta de l'Ebre amb una proposta literària lligada al mar i a l'ofici ja perdut dels faroners. Es titula Mar de Fora i la companya de Delta.cat, Cel Prieto, parla amb l'autor d'aquesta obra, Cel.
Sí, Marina, ens donarà més detalls Miquel Reverté. Ell és professor originari de La Ràpita i també escriptor. La seva última obra, Mar de Fora, s'ha publicat el passat mes d'agost després de ser guardonada amb el 42è Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre l'estiu passat. Miquel, benvingut a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Miquel, abans de tot i per ficar-nos en context, tu estàs llicenciat en Filologia Hispànica, ets professor a l'Institut de la Ràpita, però també autor de diversos premis literaris, veritat?
Sí, efectivament, així mateix.
Llavors, l'escriptura per a tu, Miquel, sempre ha sigut així un hobby, més un passatemps?
Sí, aviam, quan era, naturalment, quan un comença, sempre parlo per mi, quan un comença, té aspiracions, té altres aspiracions, però bé, ha acabat sent una cosa naturalment, jo diria fins i tot vital, però una cosa complementària del que és la feina diària i d'altres coses, no?
Sí.
No és una dedicació exclusiva.
Claro, tu això ho compagines en, bueno, la teva professió de que ets professor a l'institut. Llavors, sempre entenc que has tingut este gustet per l'escriptura, no?, des de petit.
Sí, bueno, arrenca ja fa temps, arrenca el segle passat, sembla mentida, arrenca el segle passat i bé, com t'he dit, també de vegades vital en la gent que acostuma a escriure, que acostuma a crear, pues, de vegades en parlem, són coses que necessites fer, no?, diàriament. I et dic, jo des de principis dels anys 90 del segle passat, pues, que he anat fent, he anat escrivint, primer narrativa, ara darrerament també coses de poesia.
T'anava a dir, claro, si vas començar el segle passat, com tu dius, hi ha hagut aquí evidentment una evolució, no?, en la teua escriptura.
Sí, naturalment hi ha hagut una evolució, i com també acostuma a passar, jo per exemple, a vegades quan reviso coses d'aquella època, doncs, bueno, com acostuma a passar, pues, la impressió que tinc no és gaire satisfactòria, no?
Clar.
Li passa a molta gent, no? Allò de, mare meva, què vas fer aquí, no?
Sí, de veure-ho, llegir-ho i dir, ai mare, jo que vaig escriure, no? Aquí, però bueno, no passa res, vull dir...
Sí, bueno, forma part de la vida. I, per exemple, ara que t'explicava de poesia, ara a finals del 23, crec que va ser, vam presentar un recull poètic que abarcava des de l'any 2008 a l'any 2023, 15 anys, no? I per exemple, recordo que claro, les primeres poesies, pues, igual que et dia, això que t'estava explicant de les primeres coses narratives, pues sempre tens aquesta idea, no? Però hagués pogut obviar-les, no? Hagués pogut no posar-les, però penso que igualment continuen sent part de l'evolució i que naturalment, pues, fa falta també que apareguin, no?
Evidentment, i vas decidir posar-les i crec que molt ben fet, Miquel. I ara passem a parlar ja de la teua obra, Mar en Fora. Decidixes situar-la en un poble costaner imaginari, Santa Maria de Tipà, que també havies ja utilitzat en obres passades, no?, esta localització.
Sí, en obres passades i en obres futures també.
És la Ràpita.
A Tipà és un joc de paraules, és un anagrama. Si li dones la volta, a Tipà és Ràpita.
Claro, llavors és lo teu poble.
Sí.
I l'obra està ambientada al far extrem de la Punta de la Banya, on el protagonista, un jove, ha quedat orfe i accepta ser lo faroner.
Sí, ja és una... lo món dels fars és una temàtica que ja havia utilitzat en una altra ocasió, també una cosa que em van premiar, que em van reconèixer, que va ser Amposta. És un relat molt més curt, brilla un far entre les dunes, on també hi havia un faroner que estava completament sol, a més acaba quedant-se sec, Vull dir, són d'aquelles situacions i d'aquelles persones pues, que penso que tenen molt de joc, no? Malgrat que es pugui entendre que, clar, una persona no pot. Però penso que la solitud i com evoluciona algun també en aquestes circumstàncies, pues, novel·lísticament, com te diria, té molt de joc, no? I llavors, bé, en aquest cas, li vaig donar una volta més, li vaig atornillar una volta més, i he fet una cosa que ell era molt més realista, el relat este que et comentava, i este, en canvi, té connotacions molt més fantàstiques.
Sí, i com deies, bueno, això de la solitud, no? Que el jove és un apassionat, el jove protagonista, és un apassionat de les lletres que viu, clar, viu allí al far, aïllat de les persones, però ell fidel a la literatura.
Sí, és l'únic recurs que li queda. Entén al cap d'un temps que no li fa falta res més. Vull dir, diària, que és cada quinzenalment, li porten pues, les coses per subsistir, el menjar i això. Només té contacte cada 15 dies en una persona. I després, bueno, quan vivia el pare li ensenya... i ensenya els llibres, s'acaba convertint els llibres, i llavors acaba entenent pues, que pot ser una de les úniques coses que li queda, perquè a les persones no té família i les persones pues, en aquella zona aïllat pues, no li interessen, i l'única cosa que li acaba interessant és aquell món que va descobrint el pare, que era el món dels llibres.
Sí, i és que l'obertagonista se sent tan solitari que moltes paraules se li escapen, i evidentment també per l'habilitat de relacionar-se amb l'altra gent. I el que tu dius d'això del seu pare, l'enciclopèdia, que l'ajuda molt.
Sí, bueno, especialment ell té una fixació per un llibre que és una enciclopèdia, no? Perquè és allí on teòricament està el gran saber, no?, de totes les coses. I llavors, pues quan demana, només demana un llibre i demana una enciclopèdia. I llavors, bé, com te deia, a partir d'aquí, diguem, tot això podria ser la part una història, però a partir d'aquí hi ha un desencadenant que naturalment no podem contar, que acaba provocant pues, una situació pues, fantàstica, i una situació, diguem-ne, una mica sobrenatural. Però això naturalment ho hauran de descobrir els lectors, no va bé dir això.
Claro, els lectors que agafin l'obra i la llegeixen, i després ja la comentaria. I una cosa, Miquel, a l'obra escrius: al principi el far funcionava amb acetilè. Era una feina pesada. Quan venia el transportista em deixava els bidons a peu de platja i els havia de dur fins allà. Havia de pujar 33 esglaons amb aquella garrafa al coll. Després em van instal·lar la llum i em deixaven unes quantes bombetes de recanvi, de conya. Te vas haver d'informar sobre l'ofici de faroner, entenc, no?, i de com sí, funcionen els fars.
Sí, 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 naturalment. Vull dir, sempre hi ha una tasca, encara que no ho sembli, sempre hi ha una tasca de documentació, no? De documentació, per exemple, tot això que estàs explicant, però fins i tot el que és la part de geogràfica, pues naturalment, a veure, jo tota la vida que visc aquí, però el que són la situació del lloc on està el far, que és Punta Corbellera, el tema de la situació, com tu dius, geogràfica dins de la barra del Trabucador, pues, naturalment tot això requereix una documentació prèvia. El tema de l'enciclopèdia mateix, ahir parlava amb un amic, en un molt bon amic, que és el que m'ha de fer la presentació aquí, la Ràpita, al mes de setembre, i em preguntava sobre l'enciclopèdia, no? Dic, és que jo en tinc una enciclopèdia dels anys 50, no? I clar, però, també vaig tenir que buscar com funcionaven les enciclopèdies del moment, el que fa referència dins de l'obra, com s'acabaven imprimint, perquè llavors hi havia un règim que fiscalitzava i que censurava pues, algunes coses, i tot això havia de passar per una sèrie de cens, no?
Claro.
I naturalment pues, toca investigar i toca documentar-te.
Perquè a quina època, si tu és la teva època, a quin any? Perquè clar, l'ofici de faroner...
No apareix, no hi ha cap any, però jo penso que se pot deduir cap als anys 50-60.
Clar.
Perquè és després del que és la Guerra Civil, i es pot deduir sobretot i especialment també pel que fa referència, quan t'agafes, quan llegeixes les parts que fan referència a l'enciclopèdia, no? Que és la que, com t'anava explicant, apareixen dades, no? Per exemple, tot això que et dic del cens, hi ha, a banda de, del que era lo règim, la gent que s'acabava de, que acabava de dir si l'obra es podia o no es podia publicar, a banda també en aquella època també estava el poder eclesiàstic que també dictaminava sobre els llibres. O sigui, l'Església també deia si es podia o no es podia publicar. Estem parlant dels anys 50-60.
Clar, evidentment també quan l'ofici del faroner era real, ara ja no hi ha...
Sí, no, per exemple, crec que... a veure, hi ha dades que naturalment jo sempre intento que històricament siguin creïbles, no? I han de ser creïbles, però hi ha potser algunes coses, no sé, ara concretament no recordo massa bé, l'ofici de faroner, doncs probablement aquí al que és lo delta, doncs igual allà als anys 60 ja no n'hi havia, ja va desaparèixer, no?
Sí.
Ja va desaparèixer, 60... sobre els 60 ja desapareixer. Se va mecanitzar tot, i això que estaves explicant dels combustibles que s'utilitzaven, pues naturalment pues allà va desaparèixer, i llavors ja no feia falta una persona allí.
Clar.
Perquè van portar la llum, ho van mecanitzar tot, i llavors ja no feia falta aquesta figura.
I Miquel, què esperes transmetre als lectors en esta història?
Bueno, principalment el que és la passió i l'amor que s'ha de tenir per les lletres, no? I més en una societat que penso que cada vegada anem donant-li l'esquena més, no? I penso, ara també te parlo ara una mica com a docent, no? Penso que estem arraconant el que són les lletres, el que són moltes vegades els coneixements, perquè naturalment ho tenim tot molt alt, ho tenim tot tan a l'abast que no li donem importància. I penso que no ho hauríem d'oblidar, vull dir, perquè tot això ens obliga després a ser crítics en les coses, no? I avaluar les coses. És que si no ho fem així, jo penso que al final tindrem un problema, vull dir, perquè, per exemple, el tema dels fakes, de totes aquestes notícies, cada vegada tenim més tendència a creure les coses rapidíssimament. I això penso que és una cosa que la cultura pot ajudar molt a els problemes que poden derivar-se després d'això a arreglar-los, no? Perquè a vegades se poden crear veritables problemes.
Sí, i també hi trobem l'essència d'aquí del terreno del Delta, no?
Sí, jo penso que sobretot la gent, sobretot el que és la gent, m'imagino, el que són pobles pescadors, pues la gent de la Ràpita o la gent d'aquí baix del Tebre o la gent de l'Ampolla, i penso que l'essència, perquè tots al final acabem sent molt, molt semblants, no? L'essència, penso que la gent se veurà identificada, no? En molts personatges, no?
Sí.
Se veurà identificat, però penso que no, en aquella època i menys en aquella època. Ara, pues, probablement haguéssim canviat una mica i hem evolucionat les societats, però en aquells temps penso que tothom, la diferència no existia, eren molt semblants totes aquestes poblacions.
Ja, totalment, Miquel. Pues se mos acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Miquel, per compartir amb tots nosaltres esta vivència literària i ensenyar-nos este mar de fora tan profund i proper. Esperem que els oients es animen a llegir-lo i a descobrir esta veu nascuda aquí al nostre territori.
Bueno, molt bé. Si em permets, moltíssimes gràcies i que continuéssiu apostant per les lletres.
Doncs ja ho sabeu, Marina, teniu una cita pendent amb esta obra titulada Mar de Fora.
Doncs ens hem apuntat a aquesta cita. Moltes gràcies, Cel.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les Càpsules del Mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
Dofí mular o dofí comú?
Dofí comú, perdó. Dofí comú, ens hem confós aquí, dofí comú.
Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment, però hi ha el dofí comú, que és el
és
que parlarem.
És una confusió habitual, doncs, sí. Em pots perdonar, eh?
Perdonat estàs.
Si et sembla, coneixem, doncs, més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Sí, doncs, el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és tirant a petita i bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca o bé presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individualment, no? De veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirant a fosc, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc, i la part posterior un gris més clar. A la zona cefàlica, al voltant del cap, hi destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica com d'enfadats, no? Com si tinguessin les celles així juntes, no? Uh-huh. I després té una altra línia, una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, gairebé tots, o de dofins almenys, el ventre el tenen de color bastant blanc.
Uh-huh. Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
Doncs és una espècie que, quan la solem veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure amb agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no?, i altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla, potser cefalòpodes també en poden menjar, però en menys mesura.
Uh-huh. A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones el podríem veure?
Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar d'Alboran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit, que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. Contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
Uh-huh. Durant quina època de l'any, és a dir, quan podem veure'l?
Doncs, una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surten tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i per tant el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no.
Uh-huh. Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna com era abans a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podia ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals com generals que afecten a totes les espècies de cetacis.
Una pregunta que sempre em faig és, tots els tipus de... tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant el seu comportament no té absolutament res a veure amb el que veiem en llibertat. Però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que veiem lamentablement una mica, no? Pel·lícules o inclús en zoològics o en dofinaris, no? Però sí, sí, hi ha dies que poden estar molt amb ganes de jugar, s'acosten al vaixell, s'acosten a la proa, de vegades inclús tenen ganes de jugar entre ells, salten, es revolquen i tenen un gran ventall de comportaments.
Per acabar, Sílvia, alguna curiositat d'algun darrer albirament, tot i que ja sé que ens ha dit, que és el seu nom diu que és el dofí comú, però potser a vegades és el que menys es veu aquí, les coses del Garraf, perquè és per on us moveu vosaltres.
Sí, uns pocs albiraments i pocs individus, però aquest any, mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem vist aquest tamany amb dofí llistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan gran de dofins comuns. Es feia impossible poder-los fotografiar tots.
Alguna cosa que us digués el perquè de aquest possible albirament de tants junts?
No ens podem atrever a fer especulacions, em sap greu.
Fantàstic, doncs Sílvia, recordem com sempre per acabar la càpsula que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar, i que és important vetllar per no molestar-los a mar.
Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hi hauríem d'acostar. Sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així. I la pregunta que ens fan normalment és: què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment no podem fer-hi res, l'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
Disfrutar de l'espectacle. Doncs Sílvia Juncà, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.
Hay algo denso en el aire que no nos deja caer. Es un mal día en el mundo para desaparecer. Estoy en guerra con todo lo que te roce la piel. No dura más de un segundo, pero me suele doler. Puede que sea tu sombra, puede que no salga bien.
Ara sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest 15 de setembre, i volem parlar de la primera edició de la Pilona Beach Tarragona, que es va celebrar aquest cap de setmana, concretament dissabte. Una iniciativa de caràcter mediambiental i que se celebrava a la platja llarga de la ciutat. Volem saber com ha anat, i per això en parlem amb un dels seus organitzadors, Jordi Llor. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Recordem una miqueta per la gent que potser divendres no ens va escoltar, no hi era, el que és això de la Pilona Beach. Veu anar a recollir concretament pèlets, no?, a la platja llarga de Tarragona.
Sí, pèlets i altres tipus de microplàstics i mesoplàstics, sí.
Uh-huh. I com va anar?
Bé, molt bé. L'acte també cal dir que doncs, és el més ecologista dins de la programació de Santa Tecla i és un esdeveniment que lliga doncs, art i ecologia amb el col·lectiu, amb la col·lectivitat. Llavors és també doncs, la Pilona Beach, és la primera edició, ha estat la primera edició, ho hem volgut encasellar a dintre de Santa Tecla per fer-ne molta difusió i perquè doncs, bé, hem de pensar que també per molta tradició i molta, molt de calendari que hi hagi, sempre hem de tenir present els, com tenim l'ecosistema i ens hem de sentir, doncs, com diria l'Eudald Carbonell, que m'agrada molt citar-lo, doncs, una espècie planetària, no? Diguéssim, una espècie, un sentiment molt més arrelat i en consonància amb l'ecosistema per cuidar-lo i que és l'únic que tenim i doncs, pretenia posar el focus i pretén posar el focus ecologista i mediambiental, sobretot amb el litoral, enmig de les festes de Santa Tecla. No?
Uh-huh. Llavors podem afirmar que la gent va respondre, no?, d'alguna manera?
Sí, expectatives no teníem masses perquè doncs, sabíem que oferir un acte a la platja enmig del quòrum general que hi ha, que tothom està a la ciutat, no?, celebrant Santa Tecla i enmig d'activitats que hi havia programades dintre de la festa major de la ciutat, doncs era difícil de fer una crida. Però va venir genteta, esperem que a les properes edicions en vingui molt més, i el que deies, que vam caçar d'alguna manera, més que no ens agrada dir recollir o no ens agrada dir netejar, sinó que el que fem doncs és caçar amb tots els assistents, els partícips a aquest acte ecologista, de la sorra concretament, i vam tenir mica de problemes perquè estava una mica humida la sorra, però ben aviat va sortir el sol i es va assecar, i tots els pronòstics de mal temps que hi havia no van aparèixer, i després de caçar-los aquests plàstics, que justament en aquesta zona que ho vam fer n'hi ha molts, de la platja llarga, que hi ha una bona sedimentació allà, doncs vam enganxar-los amb unes pilones que havíem preparat de fusta, uh-huh, que el que feien era enfundar les pilones que ja existeixen a la platja llarga i que en alguns trams marquen el límit marítim o terrestre.
Uh-huh. Uh-huh. En aquest sentit, veu caçar, com dieu altres, molts pèlets?
Uh-huh. Sí, no es van comptabilitzar perquè doncs, va dificultar molt a primera hora la recol·lecció amb la sorra humida. Llavors havíem de retirar la capa de damunt i penseu que no actuem damunt de la duna, mai es fan neteges damunt la duna o damunt... Vam protegir també, cal dir-ho, els viris de mar, vam posar unes canyes i un corill d'espart, vam protegir tots els viris de mar perquè doncs, hem de tenir en compte que s'han d'establir uns protocols per a l'hora de netejar, entre cometes, si no ens agrada dir-ho, doncs a l'hora de caçar aquests plàstics, no malmetem també l'ecosistema, no? El, uh-huh, el cribar-lo tant, no aixafar-lo, i bé, doncs que parlem tant de pilones i pilons i d'alguna manera volem també germanar un carrer de la ciutat. Volíem germanar un carrer de la ciutat que és el carrer Comte, i els veïns de la plaça Pallol també doncs, fan a pilona per ell, a pilons per ell, perdó, i d'alguna manera doncs, aquesta crida potser ha estat una mica més mancada. Nosaltres vam fer acte d'aparició a la Pilons Fèrit d'enguany, vam pintar un piló i els vam oferir doncs, que vinguessin, però bé, potser segurament que oferir un acte a la platja dintre Santa Tecla...
és complicat, ja ho vam parlar, és complicat.
No és el més encertat, però ens ha donat una difusió que també esperem doncs, que puguem repetir amb altres associacions i col·lectius, que això també cal dir-ho, donar gràcies al suport que hem tingut per realitzar aquesta activitat a Gata, per exemple, a Ecologistes de Tarragona, amb el Lluís Marçal i participants de Gata, com el Jaume Santos i el Lluís Borrera. Després també donar moltes gràcies també als Agut Carme Projects, no només Albert Font d'Arruïnat i el Jordi Oliva, sinó en la presència del Gerard Bono aquests dies coorganitzant amb nosaltres, i sobretot perquè no l'alma mater de la Palla Llarga, no? La Paniagua, amb tota la colla plataformera de Salvem la Platja Llarga.
Deies, parlaves de fer un acte en plena Santa Tecla a la platja, però he vist fotos i va venir genteta, vull dir, no van ser tres gats,
sí,
podem dir-ho.
Sí, no, tot un èxit, perquè lluitar contra el Meteocat i Santa Tecla, lluitar, vull dir, entre cometes, competir, no?, contra tota la crida de la ciutat i la crida de casa del Meteocat, doncs per la gent que va venir, déu-n'hi-do. Suposo que a vegades és més mirar al cel i realment hi havia unes vistes espectaculars, perquè sí que de lluny es veien aquells núvols, no?, que descarregaven més amunt cap a Maresme, però doncs era bastant bonic d'albirar tot aquest paisatge que tenim a la platja aquell matí. També vull donar gràcies també a l'M15, al restaurant que ens va acollir, ens va donar permís per fer l'acte davant, i doncs vam tenir també, vam intentar que l'acte fos molt festiu també, eh? Això cal dir que és que sempre que anem a fer clean ups, no?, fer recol·leccions de plàstic d'aquestes, sempre som com molt serios aquests actes, no?, però d'alguna manera vam intentar girar i vam oferir dos DJs, el Guillem de la Vall, que ve de Montblanc, un DJ molt expert, i la Sara, i vam tenir aquesta animació musical, i a part també vam tenir una acció performativa del Super Plastic Hunter, amb una acció que es diu No siguis burilla, on a través d'una cigarreta gegant i unes carteles de detecció de proves d'assassinats vam fer participar la gent un moment amb una acció performativa que durarà un quart d'hora més o menys, i vam detectar els crims mediambientals que hi havia.
Crims mediambientals, en quin sentit?
Això és una mica... És que l'acció aquesta... clar, jo us ho puc explicar bé, perquè jo sóc el meu alter ego performatiu. És
sí, el Plastic Hunter.
I el No siguis burilla és una acció que posa en evidència són les cigarretes que han llançades al terra. I llavors el que fa, a part d'una cigarreta gegant de més d'un metre i mig que he realitzat, a part hi ha 10 carteles tipus... les que fan servir quan hi ha un assassinat i les proves, no?, que posen un número. Prova número 1, prova número 2, aquestes carteles que posen en forma de piràmide, no?, assenyalant la prova del crim, no?, abans que es toqui res a l'escena del crim. Aleshores, doncs, aquests crims mediambientals que en dic jo, perquè d'alguna manera deixar una cigarreta allà a la platja és un crim, llançar un plàstic és un crim, i és un atac a l'ecosistema, no? Aleshores, doncs, es detecten aquestes proves amb aquestes carteles.
Per tant, està sobretot centrat en les burilles, d'alguna manera.
Sí, no siguis burilla, sí, però, bueno, hi va haver gent que no trobava la burilla en aquell moment, doncs, allà, i va posar doncs, el número 7, el número 6, perquè la gent, jo els dono unes cartelines en forma de triangle amb el número de prova, i llavors ells la posen, no? O sigui, en aquell moment veuen que hi ha un envoltori de xiclet, doncs ho posen, no? Vull dir que d'alguna manera no cal que siguin burilles, no? D'aquest delicte ecològic, no?, es pot catalogar amb un número i una prova, i no cal que sigui una cigarreta només.
I ja per acabar, en 30 segons, no sé si la idea és repetir-ho de cara a la Santa Tecla que ve, o poder-ho repetir en algun altre moment que no siguin festes concretament.
Bé, avui hem fet una programació molt ràpida i també vam començar-la, i estem parlant d'ubicar-la de cara al bon temps de l'any que ve, abans que faci massa calor també, perquè cal dir-ho que també doncs, són èpoques que encara pica molt el sol, i segurament de cara a la primavera ja us sorprendrem amb la segona edició.
Doncs de cara a la primavera estarem pendents d'aquesta segona edició. Moltes gràcies, Jordi Llor, per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Amb aquesta pilona Beach arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest 15 de setembre, d'aquest dilluns 15 de setembre del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara, de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la 1 amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça i els dimecres l'alcaldia, sempre després de les notícies.
Els esports, amb zona mixta, els continuïn dilluns, un cop s'acabi l'informatiu, i amb l'Ivan García.
Ja veus, un matí molt engrescador.
I a la tarda, no t'ho perdis, perquè ha arribat amb la Randa Mar, el magazín territorial, que ens parla de mar de 4 a 6 de la tarda.
Ah, i a les 7 de la tarda, l'informatiu territorial Notícies en Xarxa, que el fem des de la nostra emissora, conduït per l'Ali Giné, en Bona Vilà i Jordi Fortià.
Nova temporada.
Nova energia.
Ràdio L'Escala.
Viu-la amb nosaltres.
Ràdio L'Escala. Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going
round and round my head. Els imprescindibles.